La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Quan el sol assenyala que quasi som a migdia, el mariner aboca a la gibrella el contingut de la cassola. Aleshores, tots els gormands prenen un tros de barra de pa i amb els rems, tenalla feta entre la cullera i el dit gros de la mà, prenen el tros de peix i patates que la sort ha situat davant seu a la gibrella. I amb el pa, fent de plat, mengen lentament i pausadament la primera part del ranxo. Un vi negre, aspre i fresc, ajuda a regar la pitança. Encara no ha de descansar el porró o l'ampolla de vi, quan el mariner presenta a la taula la rosetxadora, amb l'arròs amb el gra ben separat i sense fer grumolls. Com és de llei, l'aioli, en aquest cas, hi sobra, i la cullera dels menjaires no para de fer pas endavant i pas enrere. Si és temps de melons o xíndries, el ranxo té un tercer acte malífic, els cafès. Les copes i els cigars, a voluntat, posen punt i final al festival gastronòmic. Qui hagi tingut la sort, com jo, de compartir ranxos mariners terreires entre quatre atzavares, garrofers atàvics i parres generoses, entendrà que, mentre espero a les portes del 2000, una nova revolució tecnològica, gràcies als avenços de la informàtica i l'ordinador, faci la becaina sota el cel de Vilanova. Pere Tàpies, del llibre Taules i Fogons, un itinerari gastronòmic, d'editorial Prisma.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom. La
vida és... Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Felicitats a tots els Joans i a totes les Joanes. I avui és dia de festa i és dia de Fonda aquí, a Catalunya Ràdio. I hem començat amb una de les frases, amb un dels textos del nostre estimat i molt recordat Pere Tàpies, en Joan Cullell. Després anirem al Pica-Pica a fer una volta formatgera per Catalunya. Anirem cap a la muntanya. Després anirem cap a Mallorca amb la Xesca de Can Loi, que ens porta un nou restaurant. I tornarem al mar, però aquesta vegada aquí, al Principat, per parlar amb un bon amic de cuina i de peix. Comencem.
La Fonda, amb Pep Noguer.
A Crefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà us ofereix aquest espai.
I ens enfilem avui a fer una ruta formatgera amb els nostres amics de Crefa, perquè volem anar cap a la muntanya, i és que volem anar a un d'aquells pobles petitons que s'hi està de meravella i que s'hi menja, ui com s'hi menja, perquè s'hi menja bon formatge. I avui ens anem a descobrir la formatgeria La Bauma, de la mà d'en David. David, molt bon dia.
Bon dia, Pep. Bé,
no et dius Joan, seria allò, bon Sant Joan, però bueno, escolta'm, també va bé, no, David?
També el celebrarem, també el celebrarem.
Sí, no?
Farem bons formatges a les taules.
Què, farà, sí, què faràs ara quan et pengi? Ja deus tenir la taula a punt avui?
No, encara no, encara no.
Encara no?
Perquè encara hem acabat de treballar tard, però bueno, la posarem. Venen uns amics i ho celebrarem com cada any amb amics a taula.
Ben fet, ben fet. A veure, David, per la gent que no conegui La Bauma, què és la formatgeria La Bauma?
Bueno, la formatgeria La Bauma és una formatgeria que té 40 anys d'existència, va néixer cap allà a la dècada dels 80, amb aquells hippies neorurals que marxaven de la perifèria de Barcelona, i que entre un d'ells hi havia els que jo crec que tots coneixem en el món formatger, que és en Toni Xueca.
Quin crac, en Toni.
Sí, bueno, és el pare i padrí de La Bauma, no? I encara el creador de molts dels productes, o de la majoria dels productes que avui ven la nostra formatgeria. Llavors, ell va marxar a Terrassa i es va instal·lar, d'aquí del nom, a Olvan. Tothom es pensa que va anar a Borredà, i no, primer va passar per Olvan. i precisament amb una finca que es deia La Bauma, d'aquí ve el nom. Li va donar nom a la formatgeria on es va establir Antoni, que era La Bauma. I bé, doncs ha estat funcionant amb Antoni fins fa 7 anys, avui el 2017, perdona, fins fa 5 anys, que nosaltres érem els ramaders, dic nosaltres perquè som dos socis, els ramaders que li veníem la llet a Antoni. El 2017, ell decideix jubilar-se, no té continuïtat, a pesar de tindre dos fills, doncs cap d'ells tira endavant. I, perdona, m'he saltat un pas de Urban, va passar a Borredà, que és el que coneixeu ara. Llavors, primer van anar una sèrie de gent a la finca d'Urban, que eren un grup de persones, i llavors va marxar ell sol, amb la Rosa, amb la seva companya, cap a on sí que ja s'ubica la Bauma d'ara, on ha estat fa uns 30 anys, no? Que és el poblet de Borredà, o Berguedà, entre Ripoll i Berga, concretament. I el que et deia, passa els anys, jo considero que ha sigut un formatger emblemàtic, els que el coneixeu ho sabeu, un senyor que ha creat estil, a més va impulsar un dels formatges que crec que tots nosaltres sabem que és emblemàtic, que és el Garrotxa, va ser un dels precursors del Garrotxa i que ha estat creant-lo, produint-lo fins a aquest moment, i decideix, com us he dit, jubilar-se. No té continuïtat, té dos fills, l'Adrià i l'Elisenda, i cada un d'ells tira per sectors totalment diferents. Nosaltres en aquell moment li estàvem venent la llet de cabra, tant el meu soci com jo, i bé, allò un comentari tonto, no? Volem fer formatge, escolta, doncs va, si ens entenem, parlem-ne.
Exacte.
I parlem-ne, fins que va arribar el moment i ens hem quedat a la Bauma. I fins avui, l'altre company, l'altre soci es diu Carles Soler, que són ramaders de tota la vida de la Plana de Vic, ells sempre han sigut vaquers i es dediquen als treballs agrícoles, i això ha facilitat molt la tasca, no? Perquè jo em vaig posar al front de la formatgeria i en Carles ha sigut el que s'ha preocupat ja des d'un inici, quan teníem només el ramat sense formatgeria, doncs a tindre la millor alimentació pel nostre bestiar, que ens la fem tot a nosaltres. No?
Ah, clar, anava a dir, això és important, és a dir, tens els animals, saps què mengen, saps com viuen perquè els tracteu vosaltres, per tant tens la llet que et mereixes, no? Una llet fantàstica de cabra per elaborar aquests formatges que, com bé deies, no? El formatge Garrotxa, però sempre us heu caracteritzat per fer aquestes quallades àcides, no? També,
Sí, Antoni és un dels innovadors en aquest tema. És dels primers formatgers, no et diria el primer, però dels primers que porta cap a casa unes quallades que ja eren conegudes a França, però aquí no tant. I són les que acabes de dir, les quallades àcides o làctiques. I entre ells, doncs, l'icona una mica de Bauma és el Carrat. Una quallada làctica, quadrada, amb la caixeta de fusta. Bueno, jo dic que és icònica perquè la coneix, clar, porta 40 anys sense aquest formatge, no? O 30, amb la qual cosa, bueno, la major part de la gent aficionada dels cheese lovers el coneixen perquè fa molts anys que es fa. Comentaves, no?, la importància del bestiar. Bueno, jo sempre dic que sóc ramader i després formatger, però realment la nostra vocació, el nostre humor és cap al ramat, no? Si té importància per nosaltres gairebé tota, no? El fet de poder controlar l'alimentació dels nostres animals, com molt bé has dit tu, i tindre cura d'ells fins que traiem la llet i portem, això sí, ara encara fem uns quants quilòmetres, i portem la llet des de les nostres instal·lacions fins a Borredà, perquè el bestiar no el tenim a Borredà. Nosaltres estem afincats a Sant Miquel de Balanyà, jo en concret, el meu company aquell d'Atenes, i des d'aquí pugem la llet cada dia. Nosaltres elaborem... Què va canviar a Bauma? Doncs que Bauma va passar a elaborar els seus formatges amb la llet de la munyida de la nit anterior i de l'endemà al dematí. O sigui, nosaltres, quan avui s'acaba de munyir, pugem la llet i al migdia ja és formatge. La llet d'ahir al vespre i d'avui al dematí. Jo crec que això és important.
David, si haguéssim de triar el formatge icònic per tu de la Bauma, amb quin et quedaries?
Home,
és complicat això,
Com a icònic, home, em poses amb un compromís seriós. Per mi seria entre el Carrat i el Garrotxa. El Garrotxa, perquè a més ara hem impulsat que sigui IGP i ja és un fet, serà una de les IGPs catalanes. I el Carrat, doncs per això, perquè és molt conegut. Entre aquests dos em costaria triar un dels dos.
És allò entre triar entre el pare i la mare, no es pot fer.
Sí, em costa molt. Sí, m'obliga obligues a fer-ho o no? O em deixes que em quedi a cavall de tots dos?
Exacte. Mira, fem una cosa. Queda't així, jo faig el programa, tu vés a preparant el dinar, que m'afegeixo amb tu i ja en parlarem aquesta tarda.
Perfecte. Ja hi pots comptar-hi. Cap mena de problema.
Moltes gràcies, David, i llarga vida a la Bauma.
Moltíssimes gràcies, Pep.
Salut.
Que continuïs fent programes com aquest.
Gràcies.
I que adéu-siau, bona tarda.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, tupins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982 que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
I la sintonia d'aquesta guitarra ens fa obrir el nostre llibre, no sé si és vermell o és verd o és blau o és marró, però és el llibre, és la Guia Virgínies de la cuina catalana. I avui fem ruta cap a les illes, cap a les Pitiuses, perquè hem anat a buscar a la nostra gastrònoma, la Xesca de Can Loi. Xesca, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Fa calor per aquí o no?
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, no? On et trobem avui? A Can Loi, a Palma, o què?
Ara no, en aquest moment a Can Loi.
A Can Loi.
En aquest moment està a Can Loi, sí.
Mitalella, punyetera, a Can Loi. Escolta, què? Tenim alguna proposta per posar en aquesta Guia Virgínies de la cuina catalana?
Sí. Ah. Mallorca és petit, però hi ha coses interessants.
Bueno, petit,
i que no
petit.
De deixar...
Si l'haguessis a fer peu no seria tan petit, eh?
Però hi ha llocs més grans i aquí tenim estem limitats pel mar i el mar doncs, també ens porta coses bones i algunes també les podem posar al plat.
Uh-huh. I què? Llocs... A veure, va. Per tota aquesta gent que vinguin aquest estiu aquí a Mallorca, fem-los-hi alguna proposta per entrar en aquesta guia de la cuina catalana. Cap on anem?
Imprescindibles. Anar a esmorzar?
Sí.
No gaire d'hora, tampoc, així mig matí, Can Frau.
Can Frau.
De Santa Catalina. Can Frau.
Ho entès, això, a veure.
Això és el mercat de Santa Catalina, a Palma.
Sí.
És un mercat petitó, una zona de pescadors, que ara s'ha recuperat. Estava en un barri que s'havia fet molt malbé, però ara s'ha recuperat molt. El mercat és un mercat més exclusiu que alguns altres. I allà de dins hi ha una parada que es diu Can Frau, la porta la família Frau des dels seus inicis, i allà obligat, un bon variat.
Un variat, a veure, què és això,
un variat? Un variat és un plat ple de diferents guisats, de diferents platillos, que diríeu voltros, de diferents carn, peix, fregits, tot barrejat, coronat amb una cullerada d'ensalada russa, barrejat fred i calent. És curiós. El primer cop, si no hi estàs acostumat, és curiós, perquè hi ha salses que cada una per separat són brutals, però després quan allà se van mesclant, van cresquent, no sé. S'ha de tastar.
Però això, a veure, però quants plats hi ha un aquí?
Va un poc per dies. Hi ha frit, hi ha llengo, hi ha pilotes, hi ha peix arrebossat, hi ha pica-pica, que és un guisat de sèpia, hi ha pop, hi ha dies que pots trobar potser 10 plats. Hi ha dies que potser entre setmana potser no n'hi ha tants, però és un poti-poti molt bo.
I després has dit que, a més, això encara ho corones amb ensaladilla.
Sí, després això tot es va calent o mig calent, i a sobre t'hi posen una cullerada d'ensalada russa de tota la vida.
Hosti,
i aquella cremositat de la maionesa, de la patata, allò, es va fent ja una cosa que s'ha de tastar. És que explicat així...
S'ha de tastar,
pot semblar una guarrada, però és que És molt bo, és molt bo.
Déu-n'hi-do. Home, aquí Can Frau també és d'aquells llocs on un hi pot menjar unes bones coques, no?
Sí, 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 sí. Acabar, obligatori. Coca d'Ubercoc.
Ah, coca.
Coca d'Ubercoc és una coca excel·lent, que no és ensaïmada, no és un pa de pessic, no és, però és molt... És molt curiós, és molt bo. I després també tenen coques salades i coques tapades. Hòstia. I llonguets.
I llonguet. Llonguet, diguem-ne, allò que els d'aquí del Principat entenem per llonguet, també?
Sí, és aquest panet, aquesta petita barra de pa, que és salada, que per nosaltres el pa aquí no porta sal, i el fan en talls de domàtica, de tomàquet, el fan amb truita, que fan també una truita exquisida, en fan amb embotits, els fan molt bons. Amb el pa d'un forn tradicional que tenen allà al costat, que només per provar aquest pa ja ho paga anar-hi.
Hi ha sal aquest pa o no?
Aquest pa és salat, sí.
Aquest és salat, eh? Perquè
aquí
no hi foteu sal, el pa.
No. El pa és un pa molt neutre i que, clar, amb aquest variat és perfecte, perquè com que el pa és neutre, va fent allà una barreja de gustos, clar, que tu vas acabant d'agafar amb aquell pa tan bo. És fantàstic.
És que és el que jo anava a dir, és dir, amb aquest variat que dius tu, és d'obligatorietat xucar-hi pa aquí.
I tant.
Perquè, clar, jo m'ho
imagino. Perquè, clar, allà hi ha tota la consistència, tot el bo s'ha d'acabar agafant amb el pa.
Doncs, Xesca, de Cal Loi, la nostra gastrònoma de Mallorca, moltíssimes gràcies per fer-nos entrar Can Frau del mercat de Santa Catalina de Palma a la Guia Virgínies de la cuina catalana.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, fins la pròxima.
Una abraçada.
Amb la millor qualitat i tota la tradició, però també amb la més alta innovació, Virgínies, xocolates i torrons et presenta Emocions d'Alta Cuina. Perquè sabies que 100 xefs internacionals han atorgat els nostres productes 2 premis Superior Taste Award del prestigiós Institut Europeu? Per aquest motiu i molts més, avui podem dir més que mai que Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui ens ho passarem bé, perquè avui parlarem, reflexionarem amb un dels cuiners, jo sempre dic, més riallers de tot Catalunya. Hem anat fins a Llafranc, al carrer del Nero, amb un restaurant que jo sempre dic que, clar, que hi ha molts hotels que tenen restaurant, però pocs hotels que tinguin un restaurant, diguem-ne, amb una certa vàlua gastronòmica, perquè normalment els hotels sempre tenen un restaurant, diguem-ne, que dona més un servei, no? I aquí tenim... A veure, sí, mira, ja el veig aquí, que va arribant, ja el tenim aquí. Quim Casellas, molt bon dia.
Ja, mira, ja estic rient, catxis.
Ja em coneixes, eh?
Molt, molt bon dia, Pep. Molt content d'estar aquí amb tu.
Mira, jo ara estava entrant per aquí i deia, home, un restaurant que està en un hotel, tot i que la gran majoria d'hotels tenen restaurant, però no tots els hotels tenen restaurants gastronòmics.
Sí, mira, nosaltres primer vam ser hotel i després hotel-restaurant. O sigui, el restaurant ve després i la veritat que sí, jo crec que l'hem convertit quasi sense voler o treballant en un restaurant gastronòmic, en un hotel gastronòmic, ara es diu.
Clar, com va començar això? Perquè esteu al mig del poble aquí. Jo sempre dic, uf, hi ha aquella pujada, bueno, també és baixada, no? Aquí per arribar a la platja de Llafranc.
No, mira, més, avui és un dia especial perquè avui hem rebut una placa al mèrit ciutadà de Palafrugell, perquè és dels pocs pobles, Palafrugell, o sigui, Llafranc forma part de Palafrugell, on hi ha quasi 13-14 hotels familiars de més de 50 anys. O sigui, ho funda el casa mare el meu avi, els meus pares ho aixequen, i la Maria i jo, doncs, seguim ara fotent-li canya aquí amb tot l'equip a tope.
No facis com allò que diuen, que els avis, no, l'obren, els pares l'aixequen i els nets l'enfonsen, eh?
Em toca patejar-la, però que així de moment no.
És allò, has de fer l'excepció que confirma la regla, no?
No, jo crec que la veritat que estem fent un equip supermaco, amb la Maria també ens hem entès sempre, i al final jo crec que el turisme va canviar, nosaltres anem amb aquest canvi també, transformant els restaurants, o ara has vist aquí alguna reforma que hem anat fent, sempre tirant endavant i sempre amb l'il·lusió de poder explicar als clients aquest producte tan bo que tenim a casa nostra i aquest entorn.
Clar, hi ha una cosa que, de fet, jo fa uns mesos et vaig enviar un missatge i et vaig dir, normalment la gent envia missatges per felicitar-te, no? I una de les coses que va passar és que aquest novembre la Michelin va dir, mira, us traiem l'estrella, i normalment la gent surt als mitjans de comunicació quan us donen estrelles, però no quan us les treuen. Què va suposar això per vosaltres? Perquè estàveu fotent molt bona feina, no?
Hòstia, a mi nosaltres, però, o sigui, va ser una sorpresa totalment, perquè, hòstia, creiem que estàvem treballant bé. També, dic, feia 10 anys que teníem l'estrella Michelin, o sigui, hagués sigut, si la manteníem era el disseny, es feia molta il·lusió, inclús volíem fer com una festa amb amics, per poder fer amics i clients, però a vegades les coses van així, i al final, mira, el bo també va ser la quantitat de missatges de gent maca com tu, que també no feia una abraçada. O sigui, no es treballa per les guies, però sí que és veritat que les guies ajuden. I res, al final ens vam poder estar en contacte amb el director general de Michelin, amb el senyor Vallès, i bé, al final vam poder fer un intercanvi, que hi ha vingut a les veu una visita, que hi ha vingut alguna irregularitat, que ells no creien... Per nosaltres no molt greu, perquè fan una cocció una mica massa feta d'un peix, una copa de cava que no es va saber explicar quina veritat de cava era, un parell de cosetes, però coses que veiem molt solventables, i que aquest feedback també amb ells també ens va anar bé per poder explicar una miqueta amb la situació que estàvem als restaurants en aquest moment, que eren anys que nosaltres creiem que no era un any per treure una estrella, i més amb una empresa familiar que anem invertint, que treballem, jo crec, molt millor que el 2011, que va ser quan es la va donar. Però bueno, la vida va així, i pedalar fort, que ja saps que no... que seguirem pedalant, i tant.
Això tornarà. Home, la veritat és que, clar, la Michelin és una guia que no deixa de ser una guia, una crítica gastronòmica, però també la pròpia guia pot fer-se la seva crítica, no? I moltes vegades te'n dones compte, no? Fas una mica un repàs i, clar, jo ho dic més com a cuiner que no tinc restaurant, i tu potser la teva visió serà una altra. Però jo crec que és molt criticable moltes vegades el que fa una guia, sigui el que sigui, o el que a vegades fa un crític gastronòmic, no? De valorar segons una cosa molt diferent, no? És a dir, tot és molt opinable, no?
Correcte, aquí hi ha una frase molt maca del Xavier Sagristà, pobre, que deia, les guies són bones quan hi surts. I a mi aquesta m'agrada molt, nosaltres la Michelin l'estimem i l'estimem, que no hi ha cap problema. Va ser la sorpresa, però és una guia que respectem igual que totes les guies. Sí que és veritat que a vegades el punt de vista de la persona que examina, a vegades un restaurant, tu saps, hi ha molt de moviment, hi ha dies que els restaurants fallem, evidentment, jo li vaig dir, quan parlàvem amb el senyor Vallès, dic, escolta, estic totalment d'acord que segur que aquest peix pot ser que hagi sortit massa fet, però som un restaurant on te passen coses, 12 o 13 cuiners, 12 camarers, i hi ha dies que passen coses. Però bueno, jo crec que al final l'interessant és l'esperit, intentar convèncer, sobretot el que a mi m'ha sorprès és la quantitat de clients amb moltes ganes de veure'ns i de venir, que era una cosa que em preocupava una mica, i tot segueix. Amb ganes d'intentar recuperar-la, creiem que hem de ser-hi, vull dir, la il·lusió tu ens coneixes, però jo crec que al final treballem pels clients i així seguim fent-ho, amb el millor producte també.
I veig que, escolta'm, que això no, que li heu fotut tu i la teva germana un lifting al restaurant, no? Però si ja era maco, com era?
Ja, però és que això jo crec que ens passa molts de cops, que canvies i vas canviant. El problema de les empreses petites familiars és que és molt difícil poder fer un lifting nou a tot. De fet, el problema que anem fent per parts. Fa 4 anys vam poder fer la cuina, que és una cuina central molt xula, molt pràctica. A part, hem trobat com un feedback també amb el client, que el client que passa ens saluda, jo crec que hi ha un feedback molt xulo. I aquest any hem fet una mica la terrassa, que hem fet el menjador i serà sempre tot l'any en vista al mar. O sigui, al final hem fet una bomba de calor per l'hivern i poder fer el menjador també una mica més confortable, amb ganes que el client estigui a gust.
Clar, molts restaurants el que fan és patir perquè la cuina és molt més petita que el menjador, i veig que vosaltres aquí li esteu agafant la cuina, li esteu agafant tall al menjador. Ara ja has posat una partida, estem ben bé aquí a la cuina, a l'entrada de la cuina, i has fet una partida a la part del menjador. Com és això?
No sé què passa, però no, la veritat que ens feia gràcia. Veníem d'una cuina tancada i al final el que volíem era obrir-nos una mica, no? Poder tenir més contacte. Dic, a mi m'emprenya molt quan els cuiners, cuines per números de taula, no? La taula 20, la taula 2. Al final, o sigui, cuinem pel senyor Pep Noguer, cuinem pel senyor Quim Casellas. Crec que com posem... El fet de treure fronteres de parets, comences a cuinar més per les persones, no? I és l'únic el que volíem. Per això aquesta cosa d'obrir la cuina, de posar aquesta barra de crackers, que ja és com un contacte, i així també estem com més exposats. El client curiós que es vol acostar a saludar-nos s'acosta, i el que no li agrada tant la cuina passa, et saluda i, o no saluda i ja està. I no.
Avui estem aquí a Llafranc, a l'hotel Casamar, amb un d'aquells restaurants, d'aquells hotels, com jo digo, familiars. Clar, jo no sé com és treballar, no? Clar, jo que he conviscut, diguem-ne, molts anys amb la família Roca, que hi ha molts restaurants i molts hotels que és la pròpia família, no? Com ho portes tu, això de treballar amb la teva germana tants anys?
Jo la veritat que molt bé. M'hi estaria amb els meus pares. Els meus pares estan jubilats, però venen al dematí a treure el cap. I amb la Maria superbé, la veritat que jo crec que és molt xulo. Les empreses familiars, evidentment, sí, a feeling. Això és com una parella, no? Però molt bé, perquè també, o sigui, al final també tenim punts a vegades que hi ha, escolta, professionals, però jo crec que és molt xulo. El restaurant familiar jo crec que té com un... Jo sempre poso l'exemple que és com jugar un partit de futbol, de handball, de lo que t'agradi, quan ets petit, amb l'equip de la teva vida, no? Jo poder treballar al Casamar amb la Maria, amb l'Àlex, amb tot l'equip, per mi és molt reconfortant i molt divertit, molt divertit.
A més, els cuiners i cuineres, cada vegada més, diguem-ne, sou més 360 graus, no? No n'hi ha prou ja amb quedar-vos a la cuina, sinó que externalitzeu aquesta cuina, externalitzeu aquesta passió. Com va l'hort que tens per aquí, als voltants?
Ara anirem a treballar-hi, si vols. No, jo miro la veritat, que és una mica el somni d'un cuiner, que és poder-te fer les coses. Sí que és veritat que és un món que el desconec, jo és com a hobby, tinc un hortet a la Bisbal, intento fer cosetes, el problema també és veritat que el dia té 24 hores només i a vegades no tens temps de tot. Però ara mira, ahir vam fer una sessió a Palamós amb unes favetes, un saltat de pop i favetes, que les favetes eren de l'hort. Fes com el llibre d'en Bocus deia que el restaurant perfecte seria el que el dematí va al mercat i que cuina producte al mercat. Jo crec que és una mica l'utopia que m'agradaria fer, que espero d'aquí 5 o 6 anys poder parlar amb tu, i que el Casamar s'autovesteix de tot el producte que es fa a l'hort. No sé si serem capaços, però crec que és divertit, inclús pel fet de saber les coses, quina és la temporada de cada cosa, com creixen les faves, com creixen les tomates, com creixen les herbes aromàtiques. Jo crec que tot això al final és formació, i a vegades ens escapem amb tota la part de l'equip i fem una mica, mirem les flors, mirem les plantes, per saber una mica com funciona, saber una mica més. Jo crec que al final amb la cuina el saber no ocupa lloc, i com més informació tens, més informació pots transmetre.
En Quim Casellas és membre del col·lectiu de la cuina de l'Empordanet, un col·lectiu que des dels seus inicis heu tirat molt fort. Jo crec que heu sigut motor, no? Heu sigut la locomotora de molts col·lectius de cuina de Catalunya.
Jo crec, mira, fa poc, no sé si van fer, bueno, si el llibre celebràvem els 25 anys, un col·lectiu de 25, 26, 27 anys. La veritat que xapó. Jo crec també que hi ha hagut factors molt xulos, que hi ha hagut també el Martí Sabrià, com a gerent del grup Costa Brava, una mica, el Dino Magidó del grup, Jaume Font, Toni Izquierdo, jo crec que també una mica la Pere Veí, en Pau Descansi, que van ser una mica també els motors d'aquest col·lectiu que el va començar a dinamitzar. De fet, ara amb la Judit, també amb la Judit Lloberol, jo crec que hem agafat com la segona generació de restaurants. Jo crec que amb molta dinàmica, molt actiu. Jo crec que no sé si cap davanter o no, no m'agrada ser davant o darrere, però potser sí que el més constant, potser sí, perquè jo crec que o sigui, aguantar 27 anys, hi ha un canvi generacional molt xulo també, amb el, per exemple, el restaurant diferent, amb en Tomàs Brull de la Cala, el Xavi Madrona del Godard, jo crec que són les últimes incorporacions, i al final és un col·lectiu que es va com retroalimentant, amb ganes de fer coses i els valors, jo crec, molt xulos, que segur que els comparteixes, que és poder fomentar el consum de productes locals, d'explicar la cultura nostra de la cuina i de passar-nos-ho bé.
Clar, vosaltres que a més sou d'aquells cuiners i cuineres que penseu que la millor manera de defensar un patrimoni gastronòmic és el fet de divulgar-lo i de treballar-lo, per una banda tens l'hort, però per l'altra tens un altre hort espectacular ple d'aigua salada, que de fet tu fa molt poquet vas fer un programa de cuina, de fet hauríem de dir un programa de pesca, no?
Potser era més pesca, era un programa molt xulo, el programa La Mar de Bé, on al final el que s'intentava és això que tu dius, que era donar valor, o sigui, tothom sap que darrere d'un peix hi ha un pescador, però no coneixem els pescadors. De fet, jo crec que aquest programa que el va engegar el Francesc Galí del Galp, jo crec que és una aposta molt xula perquè la gent conegui d'on surt el peix que mengem, perquè la gent conegui els pescadors, que ja era hora, que sapiguem també la feina dura d'horaris especials, de treballar amb el temps, amb fred, amb calor, I per mi com una experiència de curiositat impressionant, perquè al final hem pescat doncs, molts d'arts de pesca, el tresmall, hem pescat què més, o sigui, arrossegament, hem pescat el sonso, peix blau. Després, per mi, el que et deia és tenir més informació, saber com funciona tot això, poder-los donar paraula i acabar cuinant una recepta amb un peix d'aquests, clar.
Clar, hi ha una cosa importantíssima aquí, que és el fet de donar valor, com deies, no? El cuiner, les cuiners, la restauració, tu creus que li dona prou valor a la mar i a la gent que es dedica a la mar? Perquè tinc la sensació moltes vegades que vas a molts restaurants i, bueno, hi ha el mateix de sempre, no? Un lluç, un llenguado, un rap, un turbó, va, sí, un llobarro, un, no sé, algun peix de roca, però hi ha molts peixos al mar, no? que poden ser valorats, i sobretot en una cuina com aquesta que estem ara.
Nosaltres amb això, jo crec que hi ha un motor ara molt potent i crec que hi haurà una transformació. Eh? Jo crec que també hi falta una mica, dic, a mi em va passar una cosa, ho explico, que m'agrada. Per exemple, amb el tema del formatge, i és una història que t'afecta en primera persona, que jo gastava parmesà, m'arriba un senyor Pep Noguer i em diu, escolta, tant de parlar d'aquí, del territori, per què no busques un formatge artesà català? I a vegades falta algú que amb confiança et digui, escolta, jo crec que amb el peix passarà el mateix, no? Amb el peix, què passa? Que el client, no? Dorades, llobarros, els peixos més coneguts, i ara hi ha un moment doncs, que hem de començar a canviar aquests peixos. No canviar-los, que aquests peixos segueixen fent, però es pot ajudar, jo crec, amb un tema més de sostenibilitat. Què passa en el món del mar? Que es pesquen peixos que no tenen preu a la llotja i es tornen a tirar al mar morts. De fet, dius, espera-te, es pesquen perquè queden a les xarxes, perquè no donem un valor afegit en aquests peixos? I els cuiners, aquí hi ha una feina molt xula, que és intentar fer receptes divertides i maques, pràctiques, i tenim el trampolí del restaurant perquè la gent els conegui. Nosaltres, per exemple, a la casa mare estem treballant amb sorell, estem treballant amb albarat, estem treballant també amb dorada, però el protagonisme és intentar recuperar aquests peixos, transformar-los una miqueta i donar-los a conèixer. Què passa? Que si la gent els prova i els agraden, aniran a la peixateria i diran, escolta, l'altre dia vaig estar al Casamar o vaig estar a casa de qui sigui i vaig provar el sorell, o vaig provar el barat, o vaig provar, no sé, anxoveta fresca. Començaran a reclamar-ho, començaran a demanar-ho i la gent s'animarà una mica a cuinar-ho. Jo crec que amb això intentem transformar una miqueta i la intenció del programa, i crec de la moda que ve, és aquesta. És tenir una història darrere, crec, del producte, això tu ho saps molt, donar valor afegit als pescadors, en aquest cas parlant del peix, i poder que la gent obri un nou canal amb el tema d'això, amb el tema de descobriment.
Clar, perquè a més vosaltres que soleu fer menús, diguem-ne, més aviat llargs, el fet de donar a tastar, no?, productes o plats o amb petites dosis, amb petites versions, el que us permet és el de fer, diguem-ne, una proposta, no sé, una mica més rockabilly, no?
Clar, clar, nosaltres ens permet, nosaltres, per exemple, mira, la seqüència llarga del Casamar són quatre crackers, un aperitiu, una seqüència de 7 plats i 2 postres. Vull dir que amb tot aquest passe pots posar cosetes. I el que jo me n'he donat compte, que el que agrada molt a la gent és explicar històries. Si jo puc parlar, en cas de l'arròs, doncs parlar de l'Albert Grassot, que inclús a la tarda els clients quan acaben de menjar al Casamar, si volen visitar-lo, amb una cita prèvia, evidentment, el poden visitar, o pujar al celler de l'Adri de Masvida. O, vull dir que la història de l'Empordà és molt xula, perquè pots menjar, jo puc explicar-te coses del peix, la gent pot anar a pescar la gamba, la gent pot anar al moll del Museu de la Pesca, a l'espai del peix a descobrir coses, que estem creant com una història on t'alimentes, on te gaudeixes, on et formes una miqueta, i el que ens hem donat compte també els últims anys, que el client és molt curiós, la gent no en té prou amb menjar i sol i platja. La gent menja, i això d'on ve, i això qui ho fa, i com es fa, i aquest vi que té, i quin rei més, i el puc visitar, i si té bot... Jo crec que tot això ens crea que no ens podem adormir i que hem d'aprendre i vendre experiències, que el client ho agraeix.
Clar, jo ara acabes de parlar de la gamba, tu estàs molt a prop, la gamba de Palamós, aquesta gamba vermella, però alguna cosa està passant al mar, alguna cosa està passant al clima, perquè l'últim dia que et vaig veure amb una ponència, no portaves gambes vermelles, sinó que portaves un altre tipus de gambes i també eren d'aquí.
Sí, sí, és molt curiós això, perquè és veritat que tots relacionem Palamós amb la gamba vermella, evidentment. Però és veritat que no sé si, jo crec que és el canvi climàtic, a mi, dic el que m'han explicat, puja la temperatura una mica al Mediterrani, la gamba blanca és una gamba que li agrada més la calor, es sentia més còmode més cap al sud, i comença a pujar. Sempre hi ha hagut una mica de gamba blanca aquí en aquest litoral, però no tanta. I ara, si ens fixem a moltes cartes als restaurants, comences a trobar molts de plats en gamba blanca. O sigui, no és que de cop ens inventem la gamba blanca existia, sent més còmoda a la nostra costa, i nosaltres també doncs, ho cuinem, també perquè sigui una mica diferent. És una gamba potser no tan dolça, però jo dic, no és el 10 com la gamba vermella, és el 9. De fet, una gamba que ens permet, també pel tamany és més petita, doncs fer un rossejat de gamba blanca, fer un carpaccio de gamba blanca, fer un tartar, poder elaborar-lo una miqueta, el cap també és molt gustós per fer una bona caldereta, i crec que és un producte també excel·lent.
Què vas aprendre tu quan vas fer aquest programa La Mar de Bé, de peixos del món de la mar que no coneixies? I mira, és allò que diem, no? Ja portes uns quants anys a la cuina, no ets de fa 4 dies, però segur que vas aprendre coses.
És que jo crec, amb la cuina, no sé si et passa això, Pep, a tu, però com més gran em faig, més me dóna la sensació que menys en sé. Perquè vaig com obrint fronts, jo amb el peix me'n donava compte, que d'una tirada de xarxes, si hi havia 20 tipus de peix, jo en coneixia 3 i el rest no els coneixia. O n'havies sentit parlar, però clar, dius, hòstia, hi ha molt més peix del que creiem, molta més varietat, el tema de quantitat ja no ho sé, però de varietat hi ha molta varietat, se'ns escapa molts de peixos, i jo crec que el xulo, el que vaig aprendre amb els pescadors, és per què es cuina, cada peix per què serveix. Aquest peix és bo per fer fumet, Quim. Aquest peix és bo per fer fregir. Ui, aquest, la gent gran se'ls guardaven per fer arrebossadet, i pam, aquest amb 4 alls aixafats, o aquest amb un all d'oli, o aquest amb un rossejat. Jo crec que això, el primer. També el que te'n dones compte és el peix fresc. Quan surt de la barca és únic. De fet, a partir d'aquí tens com un punt de partida de com descobrir o com saber que el peix és fresc. No? Un així molt ràpid a la ràdio, no sé si quedarà clar, que és per la textura, pel color, el color de la pell, té que ser un color net, un color ters, el color dels ulls, jo crec que al final això és transparència pura, per la ganya, tot això, però clar, quan acabes de pescar dius, això és un peix viu. A partir d'aquí jo ara sé descobrir molt més el peix fresc i tot això. I jo crec que, de fet, lo xulo també és la vida dels pescadors, hi ha històries molt maques. Una, per exemple, li va fer molta gràcia, un pare que era pescador, no volia que el seu fill fos pescador, es ven la barca perquè, diu així, li venc la barca i no podrà ser pescador perquè no té barca. El fill fa de pintor, al cap de poc temps troba la barca del seu pare que havia venut, la compra i el fill segueix sent pescador. Aquesta és una molt maca, la del Trias, també és molt maca. O sigui, mentre estaven construint la barca, el pare es va morir, pobre. I clar, la barca, a mi m'ho diu, és que aquesta barca la vaig construir amb el meu pare i el meu pare no l'ha pogut gaudir mai. No? Fes, quan parles amb persones surten històries i les històries posen la pell de gallina. Jo crec que és un món molt maco i que queda molt per descobrir.
Som aquí al Casamar, aquesta entrada de la cuina amb en Quim Caselles, que ens acaba de posar la pell de gallina amb dues històries de famílies de la mar. Quim, de ben segur que, com dèiem, que això són històries que et serveixen també per explicar una mica la teva proposta gastronòmica, i de ben segur que aquí a la cuina vaig veient els cuiners i cuineres que van corrent i que van per aquí, corrent, que van corrent a treballar,
Sí, no en corrent, que no que s'entengui. Sí.
Però veig que hi tens molta gent, Quanta gent tens a la cuina?
La veritat que no, penso que ni ho sé, no sé si n'hi ha 11 o 12 ara. Crec.
Últimament s'està parlant molt, diguem-ne, dels problemes que hi ha a la restauració per trobar, diguem-ne, gent que vulgui treballar, no? De cuiners, de cuineres, de cambrers, de cambreres. Com ho veus tu, això, des d'aquí? A més, estan en un lloc on no tens, diguem-ne, una empresa que està oberta tot l'any.
No, clar, nosaltres tanquem 3 mesos l'any i jo crec que és un problema que al final afecta tothom, Però també és veritat que jo crec que faltava ajustar coses i que s'hauran d'ajustar. I amb això em culpo com a primera persona, com a empresari també, perquè l'hostaleria semblava que tot valia i s'ha de començar a posar, ens hem de començar a posar les piles amb temes d'horaris, de festius. I jo crec que al final és el nostre repte d'ara, o sigui, hem de ser bons cuiners, hem de ser bons empresaris, i al final, el moment que nosaltres, per exemple, ara aquest any tanquem 2 dies a la setmana, també per poder donar una mica de vida, no? De fet, la gent et diu, abans semblava que tot valia, i ara la gent et diu, no, escolta, prefereixo, jo vull veure els meus fills, jo vull estar amb la meva nòvia, vull anar a fer una mica de turisme. I crec que tot això, al final hi haurà un abans i un després, i fes una cosa que crec que també és molt important, que és un projecte. Jo crec que la gent molts de cops el pots entusiasmar, si les condicions són bones, evidentment, dels festius i del sou, amb un projecte una mica engrescador, un projecte amb un passing cos. La Casa Mar passen moltes coses, tu ens coneixes, som molt actius amb tot, amb el món del mar, amb tema de vents, amb tema de promoció de coses, o sigui, sempre que ens truquen per fer alguna coseta, si podem, tu ho saps, ens hi apuntem. De fet, jo crec que la persona que treballa al Casa Mar sortirà millor del que arriba, perquè veurà moltes coses, una cuina molt dinàmica, on intentem també fer unes rotacions també molt xules, com perquè tothom vegi una mica totes les partides. Jo crec que això és important, que no et centres només en aperitius i estàs dos mesos amb aperitius. O sigui, que fa aperitius, fa peixos, inclús tenim cuiners que serveixen, ara ho estàs veient.
N'estic veient un que em sona, aquest, eh?
Si més aquest el coneixes, que aquest és el CIP, o sigui, també tenim gent d'escoles molt potents, que això també ens va molt bé perquè també ens forma a nosaltres. A mi, o sigui, gent que vingui d'escoles al Casa Mar, hi ha com un intercanvi de coneixements, inclús d'idioma. Estic aprenent anglès gràcies a tota aquesta gent.
Clar, estava veient... quantes noies hi tens aquí al restaurant?
Mira, o sigui, al restaurant no tenim paritat, però si fem... a la cuina tenim 2, 3, 4 noies, el resto són nois. Si fem la suma global de tot el que és l'hotel, més o menys anem més o menys a la part.
Això també és una d'aquelles coses que moltes vegades es parla, no? I des d'un punt de vista sociològic, dius, ostres, com és que a la cuina moltes vegades hi ha molt més nois que noies quan ostres, diguem-ne, tothom està igual de preparat i a les escoles també es veuen moltes noies, no?
No, correcte. Això és veritat, i més a vegades te'n dones compte amb les fotos. Fas una foto i dius, hòstia, espera-te. Sí que és veritat que sempre també, a mi és un tema que m'arriben més currículums de nois que de noies, no sé el motiu, però jo crec que al final és un tema important i que hem d'anar trobant tots, jo crec, una mica la igualtat, inclús també pel punt de vista. Jo crec que és xulo, la part femenina de la cuina és molt xulo perquè jo crec que és més sutil, és una part com més sensible, i jo crec que al final el que intentem és això, gent que aporti, sí, home, dona, vull dir que ens aporti més coneixements per poder créixer.
Hi ha una cosa també important, Quim, que és el tema de, jo sempre dic que és el format ONU, no?, dels restaurants. Les escoles segurament aporten també nois i noies d'altres països, que això poden ajudar, no només des de la vessant dels idiomes, com deies tu ara, a l'aprendre anglès, sinó també segurament de la cuina, perquè també són com històries, no? Abans parlàvem de històries del mar. Segur que cada un d'aquests nois i noies que ve d'escoles d'hostaleria de tota Espanya o de la resta del món també et poden aportar petits grans de sorra, no?, aquí a la teva cuina.
Jo crec que el món de la cuina i de l'hostaleria, tothom hi aporta. Jo mira, avui recollim aquest premi i al final és una trajectòria de quasi 60 anys de Casa Mar, 60 i pico. Dius, clar, imagina't la quantitat de gent que ha passat al Casa Mar per transformar-lo el dia d'avui, no? De fet, jo crec que tothom suma les aportacions de treballadors, de gent d'escoles, no només per l'idioma, per les cultures, per les espècies, pels aromes, inclús per les maneres de cuinar. De fet, jo crec que tothom aporta, i també el que intentem, això és important, que és una cuina com molt democràtica. Jo sempre ho dic, o sigui, 12 cervells pensa molt més que el meu sol, no? Fes, tothom pot aportar, fes com fem les cartes, o almenys es fa com un Dropbox, no? Com un Google Drive, on tothom pot aportar idees, on sí que intentem que després fer un filtre, perquè la nostra cuina al final el que venem és local. O sigui, intento vendre tècniques, receptes, productes de l'Empordà amb algun guinyo, no sé com es diu, com alguna pinzellada de cosa única exòtica. Jo crec que tota l'aportació és bona, i és bona també per la cultura. Al final enriqueix l'idioma, però enriqueix també les vivències del Mansur, del Joan, de l'Héctor, de la Rashida, de la Suat. Fes, tot això al final ens fa créixer com a persones i com a cuiners.
Com treballes la creativitat quan fas un nou menú per una nova temporada?
Nosaltres, només, jo crec que és molt bàsic, que al final el que fem, basant-nos una mica en l'or i en el mar, fem com uns llistats de productes, producte temporada. També fem una mica el paladar mental, que això a vegades també saps que vas una recepta amb el paladar mental, el paladar mental què és? O sigui, imaginar-te el gust una mica abans, no? Jo, per exemple, sé que el tomàquet i la mozzarella queden bé, sé que l'alfàbrega, el tomàquet i la mozzarella queden bé, de fet, ja, això seria el paladar mental, saber que és un gust que ja més o menys me'l puc imaginar. De fet, què fem una miqueta? Com podem cuinar un peix diferent, no? De fet, igual parlo amb el Mansur i m'ho diu, escolta, doncs mira, jo al meu país el peix el fem així, el fem amb un suplet al final perquè la pell quedi torrada i pugi l'aroma. I dius, ostres, doncs mira, i si agafem un barat que és d'aquí, de la llotja d'aquí, que és de la família dels peixos blaus, i acabem amb aquesta tècnica del Mansur. Hòstia, doncs mira, Quim, doncs hi ha un altre restaurant i fèiem amb una sopeta d'all blanc que amb la pinya i la fàbrega queda molt bé. O sigui, de fet, anem sumant ingredients i després el que és important és equilibrar-ho. O sigui, agafem tots aquests plats, els equilibrem en formats de primers, de segons, si entren al degustació. Tenim un menú molt xulo, que és el punta d'en blanc, que és una mica més informal, on hi ha un pica-pica i s'acaba amb un clàssic canola de porro i formatge arròs i un arrosset. Després també intentem que siguin, jo crec, equilibrats. I una cosa molt important, que semblava que no arribava i al final també estem molt posats, o estem posats perquè ens hem trobat que el client ens ho demana, que és amb el tema dels productes, o sigui, productes menys grasses, productes sense gluten, menys vegans, tot això semblava que no ens afectava, i al final jo crec que també a Casa Mar, o tots els cuiners estem una mica compromesos amb que el client gaudeixi, després jo no puc dir, jo no faig, escolta, és un món molt divertit, on també substituir proteïnes animals per proteïnes vegetals, que tot això jo m'estic formant, estic tornant a agafar els llibres que no vaig agafar de petit, els tinc que agafar ara per posar-me al dia una miqueta amb tot això, no? O sigui, descafeinar una mica la cuina, no de xispa ni d'explosió a la boca, però sí en tema de calories i en tema de salut.
Hi ha un altre ingredient que els últims anys ja està immers a la cuina de molts restaurants, no només de Catalunya, sinó de tot el món, que és la sostenibilitat, no? Sabem, diguem-ne, que hi ha un canvi climàtic i això també serveix perquè cuiners i cuineres de tot el món treballin per fer un món millor a partir de la seva cuina. Una cosa serien, diguem-ne, els residus i el tractament, però l'altra és la sostenibilitat, buscar aquella manera de que la cuina es pugui ser més sostenible, però des del minut zero amb tot, no?
Jo crec, mira, nosaltres estem bastant posats. Sí que és veritat que ens falta aprendre coses. A fer això sí que agraeixo a gent capdavantera que et pugui explicar, que ens pugui explicar als altres com a vegades es poden evitar cosetes, com inclús a nosaltres passa una cosa, parlant amb els proveïdors, intentar anul·lar el Port Expand, no? Dius, hòstia, espera't, al final, nosaltres en planem al final 8 o 9 bosses grans de plàstic, no? Fes, hòstia, doncs, escolta, i si comprem tàpers, que sí que són de plàstic, però no de plàstic d'usar i de fer servir tirar. Cosetes així, el tema del reciclatge. Nosaltres estem reciclant el cristall, el vidre, l'orgànic, el plàstic, tenim plaques solars, es recicla l'oli. Després, tot això, al final, són cosetes que anem sumant, que ja, jo crec que és una obligació. Ja crec que ens hem de marcar com a obligació el fet de contaminació de gasolina, també el fet que un producte vingui de lluny, no perquè no sigui bo, perquè al final a vegades aquest desplaçament d'uns espàrrecs del Perú perquè m'arribin a la meva cuina, doncs potser tinc algun petit producte local que me'ls porta de 4 o 5 quilòmetres. De fet, tot això, la gastronomia aquesta que parlàvem, ajudar una miqueta a tancar el cercle amb una economia circular. Però tot això, dic, jo vaig aprenguent amb el que vaig veient que fan companys de restaurants, amb el que feu a les escoles, però això sí que ens falten taules de poder aprendre més coses per saber com podem fer més verds els nostres restaurants i els nostres hotels.
Quim Casellas, per cert, una pregunta. Encara tens la Vespa?
Encara tinc la Vespa, sí. Forever, no?
Estem al 2022. Posa't amb la tesitura de que han passat 10 anys, 2032.
Més jove, més vell.
Clar, més gran, no?
Més gran, més experiència, no?
2032, agafem la portada d'un diari i aquella portada parla del Casa Mar. Què t'agradaria que digués aquesta portada?
Hòstia, mira, el primer que m'ha vingut al cap és que algun dels meus fills o els fills del meu germà així s'estigués posat a l'empresa. Sempre i quan li agradi, eh? Vull dir que jo sempre ho hem parlat amb la Maria, a mi que hi hagués, clar, nosaltres som el tercer, que abans ho comentaves tu, la tercera generació, a mi em faria molta il·lusió, si ho tenen que fer amb il·lusió i amb ganes, que hi hagués una quarta generació al Casa Mar, me faria molta il·lusió. Que sigués seguint aquest tema també una mica més verd, que haguéssim sabut aprendre a millorar el planeta amb el Casa Mar, això em faria molta il·lusió, i només el fet que d'aquí 10 anys segueixi el Casa Mar, i amb això només pensar-ho ja fa il·lusió.
Quim, ets feliç?
Jo soc molt feliç, gràcies. Sí.
Moltes gràcies per atendre'ns avui en un dia, diguem-ne, de tràfic aquí, perquè tens el restaurant ple. Esperem que sigui veritat això, perquè voldrà dir que la tercera generació no ha tancat l'empresa, sinó que, en tot cas, potser serà la quarta, no?
Igual serà la quarta. No, jo espero que sí, sobretot amb això, i que fem fer les coses amb il·lusió. Nosaltres som feliços i així ho seguirem.
La fonda.
Quin plaer el de la cuina, quin plaer poder cuinar. Una vida sense espines, una vida al punt de sal. També somnis nits divines per poder-la acompanyar. I farem unes postres ben fines, fes sentir el paladar. Dolces nits de somnis curts, nits tendres llamineres, nits intenses, nits picants, nits cremoses, nits lleugeres, nits calentes, somnis verds, cuinats amb molta tendresa, somnis que calmin la set.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase de James Joyce que diu: Déu va crear l'aliment i el diable, el condiment. Jo espero que condimenteu la vostra vida i la vostra gastronomia amb bones espècies. De ben segur que hi trobareu a cadascuna la seva bellesa. Esperem que ens tornem a trobar aquí, si tot va bé, demà, a la mateixa hora, sí, clar, aquí, a Catalunya Ràdio. Adéu-siau!
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. Una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència perdrem la és pels cors més grans.